Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. Els bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora en un nou incendi que s'ha declarat al municipi de Pont de Vilomara i Rocafort, al Bages. L'avís l'han rebut cap a les 3 de la tarda, a prop de l'antic abocador del municipi que surt de la carretera BV-1225. Hi ha activades 4 dotacions terrestres i 7 d'aèries. El cos de bombers està treballant amb contundència per evitar la seva expansió, perquè els preocupa aquesta simultaneïtat dels incendis. De moment, segons els bombers, el nou foc no tindria tant de potencial com el que ahir va començar a cremar també al Bages, des d'ahir que ha obligat a 200 veïns de Sant Fruitós de Bages a passar la nit a fora de casa seva, i de fet aquest foc viu ara aquesta tarda les seves hores més complicades. A hores d'ara les flames ja han arrasat més de 1.600 hectàrees. El foc, de fet, ja ha entrat també al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i s'està estenent per la zona, que té un potencial de crema que pot superar a les 6.000 hectàrees segons els agents rurals. En una entrevista a l'Estel Migdia, la delegada territorial del govern de Catalunya Central, Rosa Bastit, ha explicat que a aquesta hora ja s'ha aixecat el confinament de la població de Navarcles, però continuen confinats els nuclis de Rocafort i Brocades. Bastit també ha explicat que encara no es té un recompte exacte de les vivendes que han quedat afectades.
Una de les urbanitzacions, la River Park, ha patit molt, on hi tenim moltes cases afectades, però abans de dir números, sí que el que s'estan fent ara tant Mossos com bombers és visitar casa per veure les afectacions a cada una de les cases. Per tant, bé, el nombre és considerable, però abans de donar dades creiem que s'ha d'explicar a les famílies i que s'ha de veure, doncs, com han quedat les cases.
A la resta de la zona afectada per l'incendi s'aixeca el confinament general, però cal restringir la mobilitat al màxim per facilitar les tasques dels cossos operatius. De fet, segons informa el Servei Català de Trànsit, en aquesta zona, en aquests moments, només hi ha una única via tallada, és la zona de l'incendi de la BV-1224 entre el pont de Vilomara i Rocafort. Tot i que encara no es coneixen les causes del foc, els agents rurals apunten que l'incendi hauria estat fruit de l'activitat humana, ja que en els darrers dies no hi ha hagut cap tempesta seca a la zona que pugui ser l'origen. I també pendents a aquesta hora de la visita del president de la Generalitat a la zona, cap a les 5 de la tarda farà una atenció als mitjans de comunicació. El seguirem amb atenció. I per cert, també encara parlant d'aquesta onada de la calor, en relació a aquest també risc d'incendi elevat, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha confirmat que prorrogaran les restriccions vigents en 275 municipis fins divendres a la mitjanit, amb les mateixes condicions que les que es van decretar dijous passat. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat avui celebrar el judici contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb un jurat popular, com havia demanat. La defensa de Borràs havia sol·licitat que el procediment se celebrés amb un jurat popular perquè els delictes de malversació de fons públic i frau administratiu es jutgen amb aquest tipus de tribunal, i això, segons els advocats, hauria d'arrossegar la resta de delictes. No obstant, la llei del tribunal del jurat exclou específicament la prevaricació dels delictes que jutgen per aquest procediment. Tampoc es recusa el magistrat instructor Carlos Ramos, que havia demanat la presidenta també en considerar que hi havia motius legals. La recusació no es pot recórrer, però sí la petició de fer un judici amb jurat popular. Als esports, en Pau Massip.
Robert Lewandowski ja es troba amb la resta de companys del Barça a Miami, on aquest dimecres tenen el primer partit de la gira de pretemporada per Amèrica, justament contra l'Inter de Miami. El jugador polonès arriba del Bayern per uns 50 milions d'euros, i en una atenció als mitjans ha assegurat que arriba al Barça per guanyar títols i per ajudar l'equip a tornar al màxim nivell. I aquesta tarda es farà la seva presentació com a nou jugador del primer equip blaugrana des de Miami a les 7 de la tarda, hora catalana. I en bàsquet, l'exentrenador del Real Madrid, Pablo Laso, no confia en els informes mèdics del club blanc, que asseguraven que el tècnic corria molt risc i per això no podia seguir al capdavant de la banqueta. Pablo Laso va ser acomiadat després de patir un infart que el va tenir apartat de les pistes en el tram final de la temporada. Ell assegura que físicament està bé per entrenar i que espera una bona oferta. Diu que no ha vist els informes del club i que només se'n refia dels seus metges. I al Tour de França, nous positius per Covid en la jornada de descans. Ara els corredors que són asimptomàtics passaran una altra prova complementària i no serà fins demà quan es decideixi si han d'abandonar el Tour o no. La Unió Ciclista Internacional no ha fet públics els noms, però sí que ha dit que no és cap dels que estan entre els 20 primers classificats, és a dir, entre els favorits a emportar-se la ronda francesa.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i comencem la segona hora del nostre temps de ràdio. Déu-n'hi-do, eh? A banda del que és la calor que estem tenint a tot Catalunya i aquests incendis que ens estan portant realment de cap en aquests moments, amb aquest segon focus de Pont de Vilomara que ara ens explicaven els serveis informatius, a banda d'això dic la temperatura que també mesura el que és l'actualitat informativa, no? Hem tingut clarament un exemple en els últims minuts com a conseqüència segurament ve de diverses coses, no? Els pronunciaments judicials per la presidenta del Parlament de Catalunya, però també aquesta ressaca del Congrés de Junts per Catalunya, que evidentment dona una connotació molt directa al discurs d'aquesta formació política. En fi, d'aquí a uns 25 minuts aproximadament farem aquella cosa que ens agrada molt en aquest programa, que és posar a girar el calendari i trobar tota una sèrie de qüestions que tenen a veure amb allò que passava tal setmana com aquesta. El que passa és que avui, quan ens hem posat a mirar el calendari, ens hem adonat que tal setmana com aquesta, fa 30 anys, érem a punt de viure els Jocs Olímpics de Barcelona. I què hem fet? N'ha buscat tot un seguit de veus molt característiques d'aquells Jocs Olímpics. En aquest sentit, ens acompanyaran tres persones que vostès coneixen perfectament. D'entrada, una de les persones que ens va explicar les Olimpiades, Olga Viza. Una altra persona que ens va donar moltes alegries, Jordi Arrese, que va arribar a aconseguir una plata en tennis, i Jordi Villacamp, l'exjugador de bàsquet. Els tres estaran amb nosaltres d'aquí una estona en aquest temps de ràdio. Però ara, arriba un moment de fer-nos plantejaments realment molt interessants. Aquesta és una obra, jo els hi he d'assegurar que encara no he pogut anar a veure, cosa que demano disculpes, perquè un no arriba a tot arreu. Marta Ballarri, què tal? Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda.
Lluís Villanueva, bona tarda, Lluís.
Bona tarda.
Però tinc unes ganes d'anar-hi.
Vine, vine.
No,
vine
ja. Sobretot perquè fa un plantejament que és impossible que un mateix no li afecti directament, no, Marta?
Home, ens interpel·la a tots, diguéssim, perquè l'obra planteja un descobriment científic que en un hipotètic món com pot ser el d'ara determina la data exacta en què moriràs.
Fixa't. Clar, això ho descobreixes tu.
Això ho descobreixo
jo. El teu personatge.
El personatge que interpreto, que es diu Àngels, és una científica que revolucionarà la medicina en el camp mundial, que diu el personatge, i ha descobert això, una màquina que a través d'un test determina si una persona morirà en els següents 5 anys, i a partir d'aquí fins i tot pot concretar el moment exacte.
I allò que en principi ha de revolucionar, com diu ell, el món mundial, d'entrada el que revoluciona és la casa, perquè en aquest cas el marit en la ficció de la científica és en Lluís.
Exacte.
Que en realitat el Lluís es diu Pere, no?
El Pere, que és el principal afectat pel descobriment de la seva dona.
Sí, perquè comences fent un favor, no? Clar. A la parella, a les seves investigacions.
Un experiment.
I acabes veient aigua directament,
clar,
no?
Un dia va sortir un test positiu, quedaven 5 anys per morir, quan comença la funció queden 30 dies aproximadament. Buah. I llavors aquest home des de fa molt temps està intentant fer tot el que desitjava fer en aquesta vida per ser feliç, perquè quan tens data de caducitat i no estàs malalt, no és el cas del... No sabem de què morirà encara, no ho podem dir, però com que no està malalt pot fer moltes coses. I llavors decideix fer una llista i es torna una mena d'hiperactiu que vol acabar amb tot el que li fa il·lusió fer. I sobretot una d'elles que interpel·la la seva dona. Sí. I és que vol que la seva dona sigui feliç i vol, d'alguna manera...
Bellesa,
no, 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 ah. No, 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 no. Però vol, diríem, actuar sobre la vida de la seva dona. I això ja implica altres persones, i aquí tenim els ingredients per fer una comèdia.
A mi m'han explicat el que passa. No ho diré.
No ho diguis.
No, no ho diguis, no ho diguis.
No,
així
no ho diré. Però no sé tot aquest país.
Sí, sí, sí.
No, ho dic perquè realment és un... Aquesta cosa que no podem dir i que forma part, efectivament, del que és el gruix argumental de l'obra, a mi m'ha arribat a plantejar si en realitat estem en un excés d'egoisme, d'amor, de generositat...
A veure, igual ho podem... Jo crec que en algun moment s'ha desvetllat, això, no?
Jo crec que sí,
Jo crec
que sí.
Perquè si ho sabeu vosaltres...
Aquí podem arribar perquè és escena 1.
Vale, va.
Estem desvetllant res.
Doncs ara us direm, tots els oients que ens esteu escoltant, una primícia, que és un dels... el detonant de tot el que passa, que és que...
És que a mi m'agradaria... Jo tinc pensat una persona per ella per quan jo mori, a nivell sentimental.
La vols deixar?
No direm més.
La vols deixar?
La vull deixar en bones mans.
En bones mans, contenta, feliç i...
La reacció és, noi...
És això el que em plantejava,
sí,
no?
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Si això en realitat és egoisme per part teua, per direccionar el que és la vida de la teva parella. Sí. En realitat és amor total... perquè el que vols és no fer-la patir. És tota una reflexió, no?
Sí, obre un debat molt interessant i que, a més, durant l'obra es va desvetllant perquè cada personatge en té una opinió al respecte, no? Uh-huh. I això és una mica com la vida. O sigui, és un acte d'amor, però que a la vegada està condicionant la vida de la seva dona. Evidentment, d'entrada, és una barbaritat. De fet, ella s'ho pren en conya. Però vas veient que el personatge ho té molt clar i tots els equívocs que això genera també és molt divertit. Que al final és una miqueta el que la Marta Butxaca, que és l'autora i directora del text, fa molt bé, que és plantejar temes que d'una banda podrien ser controvertits o tabú, no? La mort en si mateixa o això que estem parlant ara, i els hi dona la volta... I fa que es converteixi en una qüestió de comicitat, no? O sigui, com pots riure'n d'una cosa que a la vegada ens afecta a tots i és molt dolorosa.
Jo crec que, de fet, heu aconseguit una cosa magnífica, que és poder riure parlant de la mort.
Correcte.
Que és com la gran cosa que un mira enrere. De fet, això cada vegada ho parlàvem, aquí al programa últimament, no? De que la mort és un tabú. Que és estúpid que sigui un tabú, perquè és una part clara de la vida a la qual ens haurem d'enfrontar tots plegats. I probablement si en parléssim, i probablement si ens enfrontéssim d'una altra manera, no seria aquesta cosa que veiem avui, no? No ho sé.
Sí, de fet, l'obra... La gràcia, trobo, és que en cap moment fa humor negre, i això és meravellós.
Mm-hmm.
No és una obra sobre la mort, no hi ha humor negre. Ans, al contrari, el que t'està preguntant és si tens la vida que vols tenir. O sigui, no està parlant tant d'on què passarà després quan jo mori, sinó ara mateix el meu personatge, que té data de caducitat i està intentant ser feliç, els llença una pregunta als altres, que és: i vosaltres? Vosaltres, que no teniu data de caducitat, que no sabeu quan morireu, que sou éssers normals, vosaltres esteu portant la vida que voleu tenir? O necessitem posar-vos una data de caducitat perquè feu la reflexió de: ai, vale, si em quedessin 5 anys, què faria? Doncs va, viu la vida com si et quedessin 5 anys. O inclús, viu-la com si tinguessis només un dia. Clar, aquesta valentia... Ai, això ens costa,
No sé si dir-te si és preferible no saber res, no?
Clar,
i ja t'ho trobaràs quan sigui, perquè si no, també quin estrès.
És una opció.
De veure't obligat a ser feliç cada dia, no?
És una opció que inclús el meu personatge arriba a plantejar-se. En un moment donat, arriba a aquesta reflexió de dir: és que saber això ha sigut duríssim per mi, no? Perquè, clar, hi ha la possibilitat de saber-ho. Vull dir, algun dels personatges de la funció podria dir: ah, jo també... Vull dir que, clar, si aquesta màquina existís, hi hauria molta gent... És més, ara us diré una cosa. Quan estàvem fent el procés d'assaig, vam descobrir un article al País de que hi ha un senyor a Islàndia que ho està fent.
Vaja.
No amb una precisió del 99%, però sí amb una precisió del 88%, perquè és un senyor que en un lloc molt petit com Islàndia té una carta de genoma humà de 180.000 mostres, que és moltíssim, i té el genoma de l'illa. I ell ha sapigut fer unes prediccions que s'acosten a un 80% amb la gent més gran. O sigui, et sap dir, segons el teu genoma, quants anys viuràs. O sigui, que no estem parlant molt de ficció, eh? Per tant, la possibilitat de saber això, avui dia, ja deixa de ser una possibilitat i comença a ser una realitat. I voldria saber-ho, tu?
Jo no.
Claríssimament no.
I menys com ho dieu.
La vida és per viure-la.
Tal qual sí. Ho estàveu dient, perquè clar, ho heu dit de passada, però hi ha hagut un moment que heu dit quan l'obra acaba, li falten 30 dies.
No, quan l'obra comença.
Quan l'obra comença, li falten 30 dies.
Li falten 30 dies, sí. Comencem...
Quina angoixa.
Mirarem a l'últim mes.
Tens una sensació de...
No, està l'home ja que no...
és com la bateria del telèfon, sí, no? Que vas veient com la ratlleta baixa. Sí,
però aquesta és la virtut, que és que... I és una cosa que també ens passa molt a la vida, no? Que és com es diu això, la normalització de la barbàrie, no? Aquesta expressió sempre m'ha agradat molt, perquè és veritat que ens acostumem a coses que les acabem incorporant, no, en el dia a dia, i aquesta és una d'elles, en el cas d'aquesta parella, perquè fa 5 anys que ho saben, aleshores és com, no és una notícia que acabi d'aparèixer. I com ells han integrat això en el seu dia a dia, segurament... Bueno, jo crec que ho podem afirmar. Som més feliços ara, en aquest moment, que fa 5 anys.
I és molt divertit.
La comèdia
parteix d'aquí i és molt divertit com veure com una parella ha assumit això que deia la Marta, no? És molt divertit com viuen amb això. I com quan això es fa públic, la gent s'escanda, oh, que Déu meu, però això deu ser... No, és que fa molts anys que ho sabem i a més, jo tinc la píndola guardada, no? I vull això, no? Vale, llavors aquí és on esclata la comèdia, clar.
Quina història tan interessant, perquè imagino que a tots, d'alguna manera ens ve el que faríem.
Oh, i tant.
No? És a dir, de sobte et vas al metge un dia i et diu, t'has de morir. I clar, has de fer una priorització.
El personatge del Pere té... Hi ha un personatge a l'obra que és la llista de coses a fer abans de morir.
Clar, sempre amb la llista. Jo tinc una llista de coses i no paro.
Quin estrès, el que deies?
Sí, sí, clar.
No?
Sí.
Perquè segurament estic pensant, un busca coses tan potents que acabes oblidant-te coses tan importants com potser seure a no fer res.
Segurament, sí.
I bueno, una de les coses que fa és llegir.
Sí. Una de les que faig és llegir. Sí. Jo no sé què faria, perquè, clar, és una situació molt hipotètica, però la hiperactivitat no és aconsellable. Però la hiperactivitat va molt bé per fer una comèdia.
No, això és seguríssim.
És un recurs meravellós.
I les comèdies van molt bé en moments com aquests. Això ens ho està dient molta gent, no?, que hi ha ganes de riure, que la gent ha sortit... Hem sortit tots de les Covids i les guerres i el tal, amb una necessitat una mica d'oblidar-nos de... dels mals rotllos, arribar a un teatre i, escolta'm, deixar-nos anar, no? Ho noteu vosaltres, això?
Moltíssim. De fet, estem molt agraïts i molt contents de la rebuda que hem tingut des del primer dia, que va ser el dimecres passat, que vam fer la primera prèvia en públic, i ha estat... Bueno, es diu moltes vegades, no?, però és que aquest cop realment estem rebent des de l'escenari una energia tan brutal de riures, aplaudiments, de felicitat compartida, que és el que passa molt amb la comèdia, no?, que el públic forma part, és un personatge més, i en aquest cas està sent un gust, no? Bueno, és que és així. Les funcions que hem fet fins ara, n'estem super contents.
L'hem treballat amb molt carinyo, ens hi hem dedicat moltes hores, moltes, perquè la comèdia és molt difícil, és un mecanisme de precisió que si no està ben trebat no funciona, i ens hi hem deixat les banyes, t'ho asseguro, i funciona molt bé. Ens hem sorprès, i un dia vam dir, ostres, quina reacció... I vam dir, però és que hem treballat molt, eh? Te'n recordes?
Sí.
Vam fer la reflexió de dir, bueno, és que aquesta comèdia l'hem presentat molt treballada.
Sí, però és veritat que no
saps
mai, després, no?, el públic és superar, no?, que es diu, com és això?
Sobirà.
I decideix, no?, si una cosa funciona o no funciona, per molt que l'hagis treballada, fins que no la tastes amb el públic, no saps si està ben servida. I en aquest cas, aquesta comèdia està sent un manjar.
Sí, ens ho passem molt bé, i la gent riu tant. A més, hi ha una sorpresa final molt xula i la gent acaba molt pletòrica. Vull dir que, sí, és una funció plena de sorpreses. Plena, tota la funció, i això és una de les claus d'una bona comèdia, té sorpreses, té girs, té coses que no t'esperes. I això li dona molta vida i al públic et m'enganxen molt.
I una cosa d'aquelles de... He suspès l'assignatura perquè encara no he dit que això és una obra de teatre que es pot veure al Teatre Goya.
Sí, per favor.
M'agrada, sí, fem un repàs d'això.
No volia dir, Teatre Goya de Barcelona, fins al 7 d'agost, és, no?
Correcte, sí.
Tot i que la sensació... Bueno, clar, jo no sé les vostres agendes ni com venir totes aquestes històries, però veient el tipus d'obra que és, veient una mica el tipus de funcionament i el bé que enganxa, m'imagino que després pot tenir un llarguíssim recorregut a nivell de bolos i de... No?
Sí.
Esperem que sí, i tot fa molt bona pinta, però com veníem dient fins ara... Carpe diem, això s'ha de venir a veure ja, si es
clar,
pot.
Sí, clar.
I després, doncs, endavant, si va més, però convidem a la gent que estigui a Barcelona durant el Festival Grec. A més, hi ha moltíssimes propostes interessants. Nosaltres formem part ara mateix de la programació del Grec, que s'apropi al Goya ja un vespre d'aquests a les 8 i vingui a l'aire condicionat allà tranquil·lat.
Sí,
a
veure la és veritat.
És veritat?
L'aire condicionat. És veritat.
O sigui,
això
ho hem de dir.
El Teatre Goya té aire condicionat.
Sí, home, i tant.
I això és molt important.
I funciona molt bé. Quant temps em queda? Quant temps em queda, es diu la comèdia, que no sé si ho hem dit. I sí, ha de tenir una gira, aquesta funció. Clar que l'ha de tenir. Si funciona bé, que està funcionant bé, a la tardor farem una gira i tornarem al teatre, segur. Però s'ha de veure allà. Ara, perquè si no, no hi haurà gira ni segona temporada.
A mi, una cosa que em va flipar fa poc, no? Vam entrevistar el periodista Lluís Hidalgo, del País, parlar una mica dels festivals musicals, no? I em deia, a mi l'única cosa que em preocupa és que no hi hagi gent per anar tot arreu. Perquè, si us adoneu, només aquest cap de setmana, ahir veia una informació, i hi havia més de 100 festivals de música a Espanya, ahir. Més de 100 festivals. Però és que a nivell de petit circuit, ho tenim tot ple. Diríem que el món de la cultura, com que ha sortit a respirar, no? Ha sortit a ensenyar-se, ha sortit a viure, està tot com molt viu en aquests moments, no?
I li hem de seguir donant vida, perquè la cultura és l'antídot a totes les penes i és la medicina de l'ànima. O sigui, la cultura és qui ens ajuda a entendre's a nosaltres mateixos, a entendre'l del costat. O sigui, és necessari per viure. És com...
Absolutament.
Per tant, contra més propostes culturals i més s'alimentin i el públic més hi vagi, i més ganes en tindrà, també. És una cosa que és... Com moltes altres, que tots coneixem. Però que l'hàbit, el fet de practicar-ho, fa que en tinguis més ganes. I la cultura també és així.
I tant. I més cas de les administracions, no? Últimament estic sentint molt aquesta cosa, de dir que potser no ens estem prenent la cultura tan seriosament com ens hauríem de prendre la cultura. No sé si voleu opinar sobre això.
Jo no tinc massa coneixement, però sí, el que tinc clar és que la gent, malgrat el que ens ha passat aquests dos últims anys... Jo quan vaig veure un teatre al 50% ple, entre cometes, ple, el 50% amb mascaretes, vaig pensar, bueno, és que vivim del públic i el públic segueix venint. I tota la pandèmia, que vaig estar al Romea fent 53 diumenges, vam omplir cada dia el 50%.
Ja veus.
Vull dir que el foyer no s'ha perdut, vull dir, i és el públic el que l'hem d'interpel·lar, evidentment. I la relació amb les institucions, bueno, clar, és que la cultura és una part més de moltes coses que fan les institucions. S'ha de dir que durant la pandèmia ens van ajudar molt, sobretot a les productores, a compensar les pèrdues econòmiques, sinó sense això moltes productores haurien caigut. Però tampoc tinc un coneixement com per pronunciar-me si estem molt ajudats o no.
La Marta, a banda d'actriu, també fa els seus pinitos com a productora, com a directora, no?
Sí, som una mica pianistes, els artistes.
Escolta'm,
toquem moltes tecles.
La meva pregunta és, quan tu dirigeixes, que després et dirigeixin, això com ho portes?
Ah, no, a mi m'encanta. És a dir, no... O sigui, en aquest ofici, com molt bé has dit, pues, doncs pots obrir la teva disciplina a altres, doncs perquè... per interessos personals, perquè la vida a vegades t'hi porta, i a mi personalment m'agrada molt l'ofici d'actriu com a ofici, és a dir, posar-me davant d'un director, d'una directora, i tenir un paper i un personatge i treballar-lo, i la mirada de fora, i em deixo fer moltíssim amb les aportacions que fas com a actor, i en aquest cas, per exemple, amb la Marta, que és una persona que treballa moltíssim amb la creació col·lectiva, a partir del text escrit, l'obra i fa... no?, dona molta veu, m'encanta. I després, quan he dirigit projectes, doncs també m'agrada molt estar a l'altra banda i donar la teva mirada, que al final és el que fas, no? O sigui,
tot és teatre, no?
Sí, tot para del mateix, al final és com... al final estàs explicant una història, siguis un dels agents o un altre, o depèn d'on posis el ninotet, però al final estem explicant el mateix.
Lluís,
sí.
Avui pensava que un paper com el teu, és a dir, quan t'ofereixen, malgrat sigui una comèdia, però clar, has d'interpretar un senyor que s'ha de morir i que sap que s'ha de morir. Això, no sé si en un moment donat, a l'hora de preparar-te el personatge, et posa una dificultat especial.
No, jo penso que t'has de posar al servei de la funció i confiar en el text, confiar en el que ha escrit la dramaturga o el dramaturg, i solucionar escena a escena. Tu no pots assumir un senyor que s'ha de morir. Si fos estrictament realisme, en cinema, en un altre gènere, hauríem de fer un treball més profund, potser, però aquí estic al servei de la comèdia. És una cosa molt més tècnica, molt més de ritme, de resolució d'escenes, i he de confiar plenament en que el text funcionarà. I si confies i el text funciona i és bo, com és en el cas, ja està, ja ho tenim.
I després hi ha aquella conversa, no? A mi una cosa que m'agrada molt de com hem sortit de la pandèmia és que el teatre es fa abans. És a dir, abans ja tenia... Això és meravellós. Te'n vas al teatre a les 8 o quarts de 9, veus l'obra, surts a sopar i encara arribes a una hora prudencial a casa.
Això és meravellós i segurament s'hauria d'acabar d'ajustar amb el que és la realitat laboral, no? Perquè és veritat que a vegades costa entre setmana arribar a les 8 al teatre per molta gent, doncs, que té feines que no acaben a vegades és difícil, no? Però sí que es va ajustant d'uns anys cap aquí, o sigui, me recordo quan vam començar a fer en funció a les 10.
Clar.
Pràcticament sí, sempre i a tot arreu. Sí, i ara cada vegada doncs s'ha anat avançant, la qual cosa és meravellosa per tothom.
També pels amics dels actors, no? Que era molt graciós quan tu deies, que aniré a veure, i et deien, doncs espera que després prenem alguna cosa. I acabes anant a dormir a les 2 de la matinada, que amb aquells joves que teniu. Escolta'm, magnífic. Anem ja al Teatre Goya de Barcelona. Quant de temps em queda? Quant temps em queda?
Quant temps em queda?
Amb Lluís Villanueva, amb Marta Ballarri, fins al 7 d'agost.
I David Bert. I el David Bert.
Som quatre.
Som quatre actors.
Sí. Ja creus.
Sí. Bueno, dos actors, dos actors. Sí.
Ha estat un plaer enorme. Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Fem una petita pausa. Ara de seguida anirem a conèixer l'última hora sobre aquests incendis que tenim a Catalunya. La Sílvia Muñoz ens ho explicarà. La tenim ja, al telèfon? Doncs no, aleshores hem ja a conèixer aquesta última hora, perquè efectivament hem començat la tarda parlant d'un incendi i sembla que s'ha produït un altre d'incendis també a Pont de Vilomara. Sílvia Muñoz, bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, Toni.
On estàs exactament?
Doncs ara mateix estem al centre de comandament de Sant Vicenç de Castellet, on estan els bombers, els agents rurals, emergències mèdiques, en fi, tots els comandaments necessaris per afrontar tots aquests incendis que s'estan donant.
Deu ser veritablement una tasca dificilíssima, no? Estem parlant de molta gent treballant en un dels grans incendis de la temporada a Catalunya, no, Sílvia?
Exacte, ara mateix ja actiu l'incendi de Pont de Vilomara, que ara mateix a prop de 400 bombers estan treballant sobre el terreny, i justament ara mateix crema aquest altre incendi que comentaves entre Pont de Vilomara i Rocafort, a prop de l'antic abocador. Correspon al terme municipal perquè ens fem una idea de Manresa. Bombers ha rebut l'avís a passades les 3 de la tarda i ha activat 4 dotacions terrestres i 7 aèries. Agents rurals parla d'unes 6 hectàrees aproximadament, i pel nou incendi aquest que s'ha declarat s'ha tallat el trànsit la C-16. Estan treballant amb contundència per evitar la seva expansió, i el cos el que realment els preocupa és aquesta simultaneïtat d'incendis, i continua sent prioritari, però que no es faci més gran l'incendi principal, l'incendi mare, que és aquest, el de que porta cremant més de 24 hores a Pont de Vilomara, i a més a Lleida hi ha un altre incendi a Terradets, a Arger. Els bombers han rebut l'avís justament també a la mateixa hora que aquest segon incendi, molt a prop d'on estem ara mateix, i ja han avisat que serien unes hores molt crítiques aquestes ara.
Divendres el Consell d'Interior en aquest programa ja advertia que efectivament les temperatures tan altes com tenim eren un fet molt perillós, no? Com efectivament després hem pogut comprovar, cosa que ha provocat que la Generalitat de Catalunya allargui fins divendres aquest conjunt de mesures per intentar lluitar contra el foc, i que ara mateix afecten un total de 275 municipis de tot Catalunya. Estem parlant, Sílvia, de que a l'incendi gran, el del Bages, per entendre'ns, ha fet que molta gent hagi de marxar de casa. Unes 200 persones estan fora de casa, no?
Sí, exacte. Estan repartides entre 3 centres de diferents municipis d'aquí del voltant, i de fet hem pogut anar a visitar un d'ells, hem parlat amb algunes de les persones desallotjades, i una de les coses que més ens comentaven era sobretot la gent gran no té forces per, en cas que se li hagi cremat la casa, no té forces ni econòmiques ni emocionals per tirar endavant un altre projecte habitacional com si fos una persona jove, però de tota manera qualsevol persona que parlessis amb ells estaven bastant emocionats, tristos, preocupats, perquè no saben a hores d'ara encara com està casa seva.
Clar, i aquesta és una de les queixes, no? De les queixes, entenent que efectivament l'extrema dificultat que tenen els bombers de la Generalitat, els bombers de Catalunya, per tirar endavant doncs el que és una tasca complicadíssima ara mateix. Sílvia, moltes gràcies, enhorabona, de veritat, per la feina que estàs fent, i ànims, perquè tenim la sensació que encara aquesta feina s'allargarà unes quantes hores. Moltes gràcies.
A vosaltres.
La nostra companya Sílvia Muñoz, en directe des del Centre de Comandament de Sant Vicenç de Castellet. Ara farem una petita pausa mentre el foc crema. La situació és absolutament terrible. Recordem que en el cas del Bages hi ha una perillositat que podria afectar fins a 1.600 hectàrees. Realment moltíssim, no? D'aquí aquesta insistència que tenia la Sílvia en que l'important ara mateix és controlar aquest gran incendi perquè no vagi a més. Fem una petita pausa. Lògicament, qualsevol informació la desenvoluparem en els butlletins informatius de Ràdio Estel a les 5. Si hi hagués qualsevol història, com es poden imaginar, doncs interrompríem allò que estiguéssim fent perquè vostès, com sempre, tinguin accés a l'última hora. Fem una petita pausa, tornem ara mateix. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I passen 2:55. Estava explicant a la persona que ens acompanya ara mateix aquí a l'estudi, que de seguida els diré qui és, que quan fa 208 programes vam començar el Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel, vam pensar que aquesta seria una idea magnífica i que ens ho passaríem molt bé. I, home, va ser una idea magnífica, ens ho passem molt bé, però passa una cosa. Te n'adones que ens hem fet molt grans, no? I que han passat molts anys, no?, d'aquelles coses que ens hem posat a recordar el tal setmana com aquesta, no? I ja els dic que l'efemèride, perquè avui no són tres, és una. És una amb tres persones, però és la mateixa efemèride perquè és molt gran, perquè ens va canviar a tots, perquè tots els que ja som una mica més gran dels 30, doncs ens en recordem d'aquell moment tan bonic que va venir precedit para estas palabras.
Tenemos por delante 3 horas de imaginación, de fantasía, de fascinación y de mensaje de paz. Comienza la ceremonia de inauguración de los Juegos de Barcelona.
Barcelona, Barcelona.
Em permetran que digui una cosa. Sempre he odiat que posem la música que toca en els moments que toca. Però aquesta és clarament una excepció. Perquè no podríem començar això sense aquell concert. Jordi, vas poder anar al concert de... Freddie Mercury, Montserrat Caballé, la recta de l'estadi, no?
Jo gairebé m'ho vaig perdre tot. Sí que ho vaig veure, però des de la tele.
Des de la tele, no?
Sí.
Doncs és que va ser una passada. Jordi Arrese, bona tarda.
Bona tarda.
Quin gust tenir-te al programa.
I tant.
Ha passat 30 anys d'allò, eh?
Tu ja ho deies bé, ha passat molt i ens hem fet molt grans.
Ens hem fet molt grans, no?
Sí, sí.
Però continua tot allà. O sigui, una de les coses bones del record, si el record es queda aquí, i sobretot quan un l'ha viscut tan directament, i jo crec que aquest és segurament un dels temes del tot anirà bé, del tal setmana, que més ens agafa a tots, perquè les Olimpiades d'una manera o una altra les vam viure a tots, no?
Doncs que, aviam, quan a més a sobre les vius des de casa, doncs a sobre les vius molt més, les vius amb la teva gent, les vius si a sobre les vius a la teva ciutat, jo crec que pues, els records sempre et queden, no?
Si ja, a més, aconsegueixes una medalla...
Llavors ja...
Quina passada, no?
I tant.
Aquell va ser un dels, segurament... Ara entrarem amb calma, eh? Però segurament un dels grans moments en el que es va invertir per l'esport, pels esportistes, no? Recordo que el palmarès de medalles va ser meravellós, no?
Bé, això et demostra que l'ADN d'aquest país és molt esportiu, que és molt competitiu, i la veritat és que jo crec que és l'única vegada que realment s'ha invertit perquè els esportistes guanyessin medalles, i es va notar. Crec que si tinguéssim la meitat de la inversió anual que es va fer llavors, crec que seríem una passada, perquè, de fet, ja ho mostrem.
Clar. Jordi Arrese, ni més o menys, avui amb nosaltres. Tinc ganes de saber-ho tot de tu. Qui ha estat de tu? Sabem que participes activament a mitjans de comunicació, no?
Sí.
Que estàs treballant molt.
Fa anys que estic treballant amb Eurosport.
Sí, sí.
Sobretot amb Eurosport, i treballat també amb altres mitjans, però amb Eurosport fa... Jo m'he fet molt gran i la meva memòria segueix estant fotudíssima. O sigui, no et sabria dir-te ni quants anys, però la veritat és que fem tres grans slams a l'any, el US Open, el Roland Garros i l'Open d'Austràlia. I bé, ens ho passem molt bé.
Sí. He de confessar que a mi aquesta secció d'avui em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió perquè saludarem a tres persones a les quals els tres us admiro moltíssim. Saps a qui tenim el telèfon? Una dona que per mi és de lo millor que hi ha hagut mai als mitjans de comunicació, que continua sent un dels grans referents en comunicació i a la que hem escoltat fa un instant, perquè estic segur que aquella veu que vostès han escoltat fa un instant l'han reconegut perfectament. Olga Viza, com estàs, Olga? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Jordi, quina il·lusió.
Bona tarda, un referent.
Un referent.
I tant,
hola,
i tant que
Jordi.
Sí.
Wow.
Com estàs, Olga?
Una alegria. Per mi el nom del Jordi és... una alegria.
És una alegria, eh? Mira que, a més, ens sí. va portar alegries en aquell 92, Olga, que a prop sí. i que lluny a la vegada, no?
Sí, però mira, ara que deia el Jordi, jo ho vaig veure per televisió, jo també vaig veure els jocs per televisió.
Clar.
Tret de les cerimònies, clar, el Matías Prats i jo ens passàvem el dia a la tele, clar, veient no sé quantes pantalles. Només em vaig escapar al tennis i una mica la gimnàstica. És a dir, que em fa molta il·lusió, Jordi. Sí. Molta.
Perquè quan et vas escapar al tennis, va ser per veure el Jordi?
Vaig veure una mica el Jordi i un altre dia una mica a l'Steffi Graf.
Ja veus. Clar, és que a Barcelona sí. passava tot en aquell moment. Bé, teníem uns Jocs Olímpics, no? Teníem uns Jocs
Olímpics.
Perdona, a mi,
anaves per les Rambles i podies creuar amb el Michael Jordan, eh?
És veritat, és que et creuaves.
Que tenien l'hotel a la Rambla.
És veritat.
I llavors era fàcil veure el Barclay, el Charles Barclay, fent, jo què sé, fent el tafaner en un quiosc, o el Magic Johnson, o l'Scottie Pippen. I és que va ser una cosa bastant bestial.
Va ser el punt i final, i no sé si dir punt i final, no? Però en qualsevol cas la culminació, m'agrada més... de tota una història que la vam, entre cometes, patir durant uns anys, que és veure com la ciutat es va preparar per aquells Jocs Olímpics, i això ens va situar, Jordi, ho recordes, no? Al mig de mil d'obres per tot arreu, i s'havia de construir tot, i l'Estadi Olímpic, i el Palau Sant Jordi, i adequar la ciutat, i recuperar el front marítim, i tot allò. Però, clar, quan vam veure aquella escena de Barcelona que s'estrenava als Jocs Olímpics, jo crec que mai, mai ens hem sentit tan orgullosos tots de formar part de Barcelona.
Bé, és que crec que, bueno, en aquells moments, jo diria que encara van ser els millors Jocs Olímpics que han hagut, van ser una meravella, i és cert que gràcies a tota aquesta inversió Barcelona ens va canviar, perquè era un caos. O sigui, la veritat és que la inversió que havia a Barcelona, totes les rondes, tot el mar, la veritat és que van deixar una ciutat preciosa.
Després ens vam inventar el fòrum i ho vam acabar de rotonir, si us en recordeu, no? Olga, jo...
Perfectament.
És veritat, digues. És veritat. Jo recordo aquella escena, aquell videoclip amb el que van començar les retransmissions. Va ser tu, justament, la que li vas donar pas, en el que vam veure aquella imatge de Barcelona que era com una Barcelona nova, com una Barcelona... que en realitat era així, no? Era una Barcelona que ens l'ensenyaven per primera vegada des de l'aire i que era com si fos una ciutat que estiguéssim coneixent en aquell moment, no?
Va ser una descoberta per tothom, perquè nosaltres, com has dit, has posat cometes, jo li trauria cometes. Vam patir durant bastants anys aquelles obres, i perquè no hi havia xarxes socials. Uf. Perquè us imagineu el que seria.
Véssim anar més ràpids.
Us imagineu? Vull dir, seria... No, bueno. Però jo, aquelles caravanes, aquells embussos a la Ronda Litoral, era a diari, que si estaven... Jo què sé, es va dir a tot. El bo és que va sortir també que només recordem el bo.
És veritat. És veritat.
Recordem lo bo, perquè va sortir amb tots els defectes, però va sortir molt bé. Però aquell videoclip, que a més me'n recordo que quan li vam donar pas des de l'Estadi Olímpic, jo també era la primera vegada que veia allà, allò. I va ser com, no sé, una sensació d'orgull extraordinària, aquelles imatges d'helicòpter, perquè llavors no hi havia drons. De la Diagonal de nit, l'entrada de la Diagonal des de Pedralbes, del passeig de Gràcia, del mar, la configuració que fan els avions a l'hora d'entrar al Prat. Vull dir, era tot preciós. Era una ciutat que deies... Era una ciutat absolutament nova per tothom.
Clar. Jo deia al començament que una de les coses que em feia il·lusió d'aquesta secció d'avui és portar tres persones a les que admiro...
Qui és la tercera?
Ara, arriba el moment de la tercera persona. Precaució. Jordi Villacampa, bona tarda.
Hombre!
avui això li podríem dir o el recordatori del Barcelona 92 o la festa del Gaviza, no?
No, sí. Jordi!
Molt bona, Jordi.
Què tal? Hola, Jordi. Hola, Olga. Què tal?
Com estàs, Jordi?
Una abraçada a tots. Bé, molt bé, estic molt bé.
Estem recordant aquell 92, estem recordant aquells Jocs Olímpics dels que també tu vas ser protagonista absolut, no? Com ho recordes tot allò, Jordi?
Bé, home, doncs per mi va ser una alegria immensa. Pensa que com a jugador professional que era de bàsquet, doncs aquella època, a part de jugar amb el teu club i anar a competicions europees, a l'estiu estava per aquí i intentàvem anar a la selecció els que podíem per aspirar allà. I hi havia uns tornejos, el més important, sens dubte, per un esportista, era les Olimpiades.
Clar.
I quan van dir que seria a Barcelona, que després també han de dir que la subseu era a Badalona, perquè el bàsquet es va fer a Badalona, doncs per mi va ser una gran alegria, clar, i vaig pensar, ostres...
El bàsquet i la boxa es va fer també a Badalona.
El bàsquet a l'Olímpic i la boxa a Océs Mar.
Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor, que gran allò. Quines imatges teniu? Què recordeu, no? Perquè hi ha tota una sèrie de moments, el moment de quan s'encén el paveter, jo recordo l'ola, no? Aquell ola magnífic, no? Que ens va deixar tots amb la boca oberta a la cerimònia d'inauguració. Vosaltres, amb quines imatges us heu quedat, Jordi, per exemple?
Jo vaig tenir la desgràcia i la sort també, perquè vaig arribar en millor forma, que em vaig perdre la inauguració perquè estava a la final d'un torneig ATP. La veritat és que m'interessava molt rodar-me i vaig arribar a la final. Però jo, bueno, quedes amb la del rebó i amb la de quan llença a l'arc i s'encén.
Mira que ben patia en aquell moment. Uf, fart de patir. Olga, i en el teu cas?
Jo no vaig patir. No vaig patir. Jo tinc un mosaic, tinc un gran catàleg d'impactes, d'imatges. Òbviament, les cerimònies, perquè les vaig haver de treballar i veure assajos, però anem a veure. Jo recordo haver estat al costat dels jugadors de l'NBA, que era el que globalitzava en aquells jocs. Des del moment que vam saber que venia el Dream Team, tots vam estar segurs que aquells jocs serien globals per primera vegada. 3.500 milions d'espectadors potencials, doncs vaig anar a un acte quan van arribar ells i clar, t'havies de pessigar. Et passes 14 anys parlant d'ells i de sobte estan allà. Imatges, l'entrada del Fermín Cacho, la medalla, cadascuna de les medalles. Però per mi la imatge era, perdoneu que sigui egoista, perquè el Matías i jo fèiem el programa de la nit, de resum, a partir de les 8 del vespre, estàvem en un plató molt gran, allà en un lluïc, on estava la televisió internacional, uh-huh. Hi havia dues portes blanques que s'obrien i allà, mig en penumbra, es veia entrar sempre algú amb una medalla penjant. Uh-huh. I aquelles imatges, qui és? Doncs era, jo què sé, el Moreno, les de l'hoquei, els de la vela, i o medalla o sense, vull dir, veure entrar fins a una cinquantena d'esportistes nostres que tenien coses importants que explicar. Per mi aquelles imatges són saber qui eren, parlar amb ells. Fèiem un programa sense guió, perquè el guió el feien ells, no? Cada dia. I t'explicaven la seva història. Per mi són... Clar, és el que vaig viure més de prop. Ara, recordo sobretot que de nit, quan sortia a la una de la matinada, costava recollir-se, perquè anaves al moll de la fusta i allò era inexplicable. El bon rotllo que hi havia era una revetlla contínua. Jo és com assistir a una mena de hechizo de verano, que dius, hòstia, quin goig. I que la gent es comunicava d'una altra manera pel carrer. Més que imatges, sensacions, és el que em queda.
M'agrada molt perquè quan l'Olga estava dient que ella veia aquella porta que s'obria i que anaven apareixent tot de persones amb medalles, s'ha sentit el somriure del Jordi Villacampa, que estava recordant probablement un moment semblant o alguna cosa així. Jordi, quines són les teves imatges?
Bé, jo somria perquè té raó l'Olga. A mi passava el que amb ella, perquè nosaltres al bàsquet no ho vam fer gaire bé, però certament tot el que era el col·lectiu de l'expedició, diguéssim, espanyola, el comitè, tots guanyaven medalles. Sí, gairebé aquell any va ser tremendo. Jo em quedaria en quatre coses, en quatre flaixos que tinc aquí al cap. Us explicaré alguna que no sabeu. Jo dormia amb l'Eti a la Villa Olímpica, a l'habitació, i estava supernerviós, i jo li deia, perquè ell és un home que no es posava nerviós abans dels aconteixements. I jo deia, però què et passa? Diu, no, que no t'ho puc explicar. Però...
Clar,
no em podia explicar que ell portava la torxa a l'últim relleu. Aquesta és una, que me recordo de sempre.
Que bo.
La segona, que no és molt, però per mi va ser un orgull, jo vaig encendre el paveter de la Subseu Olímpica de Badalona. Uh-huh. Allà també hi havia un paveter. I vaig córrer la torxa, l'últim relleu, i vaig encendre la torxa, doncs, a Badalona.
Que maco.
L'altre moment va ser quan vaig desfilar. A Barcelona va ser increïble. Ja ho havia fet a un altre Olimpíada a Seul, però, clar, no té el sentit de pertanyença que tenim aquí a Barcelona. I l'altre que va passar una anècdota allà, i és que el Magic Johnson em va cridar perquè ell havia desfilat primer i estava allà posat dintre la gespa, dintre de lo que era dintre de la pista d'atletisme, diguéssim, i em va reconèixer, em va cridar i em va vindre a saludar a ell. Això per mi també va ser...
Màgic.
Perdona'm, torna-ho a dir, Villacampa, perquè això...
Sí, perquè havien jugat junts contra ells amb l'Open McDonald's de l'any abans.
Sí.
La penya va jugar contra els Lakers, i allà ens vam conèixer, i aquell va vindre a Barcelona també a fer...
Sí.
Va vindre a fer un tema de publicitat d'una empresa d'embotits.
Déu-n'hi-do.
Vam anar a sopar amb ell. Vale? Vam anar a sopar a l'Epi, a l'Audi Norris, vam anar a sopar dos o tres amb ell. I llavors ell em va reconèixer, i em va saludar, em va abraçar, em va dir, no sé què, i això també em va fer molta il·lusió. Pues aquestes quatre coses per explicar-vos a algú.
Jordi, tu tens una medalla de plata que déu-n'hi-do com te la vas treballar. Recordo, va ser un combat duríssim, no? Més de 5 hores vas estar. Al final no va poder ser, perquè realment no va poder ser, però allà està aquella plata, no? On està aquella medalla de plata, ara?
Bueno, la tinc amb tot un moble que tinc de tots els trofeus i així. La tinc junt amb la Copa de la Copa Davis que vam guanyar a Sevilla. I a més perquè així destaca, ja es veu així a sobre. I bé, i la veritat és que jo de les Olimpiades hauria de ser dels que menys haurien disfrutat, perquè...
Tu no anaves al moll de la fusta com l'Olga, no?
Saps què passa? Que nosaltres no vam anar a la Villa Olímpica.
Clar, clar.
Amb els tenistes...
On estàveu, Jordi?
Mira, els tenistes de l'època, la veritat és que no teníem el millor rotllo possible, i no sé per què, bueno, al final es va decidir que millor que cadascú a casa seva, tu.
Vaja.
Això va ser així, sí. I bueno, anàvem alguna vegada i fèiem així, però vull dir, cadascú pel seu compte. Però la veritat és que en aquell moment cadascú va estar anant a casa seva. Sí, que dormíem cadascú a casa seva.
Déu-n'hi-do. Olga, tu has... M'ha agradat, no?, que ho comentessis, perquè efectivament més enllà d'un esdeveniment esportiu, va ser tot un esdeveniment social. I tu parlaves del moll de la fusta, però jo crec que era tot el centre, no? Tots els grans indrets, no? Era tot, estava... Tot estava olímpic, no? La visió olímpica, no?, de la vida.
És formar part d'una il·lusió col·lectiva. I això passa poques vegades a la vida. I els carrers estaven plens de voluntaris. No ens oblidem dels voluntaris.
És veritat.
És que nosaltres, Barcelona, va ser, jo crec, el que va posar el fil a la nafra del voluntariat ciutadà. I va ser extraordinari. Et creuaves amb ells i els saludaves com si els coneguessis a tota la vida. I deixem que afegeixi una imatge... que darrerament l'explico més, però és que abans no gosava de fer-ho. Una de les imatges que jo recordo amb més claretat és el dia de la inauguració.
Sí.
El Matías i jo havíem d'anar a l'estadi per dir aquestes coses que has posat tu abans, a fer la narració, vaja.
Uh-huh.
I algú es va obligar de nosaltres. I no teníem ni cotxe, ni taxi, ni res. La muntanya de Montjuïc estava tancada des d'hores abans i nosaltres havíem d'estar a les 5 de la tarda ja allà per anar fent connexions i tal. I vam baixar i és que s'havien oblidat dels comentaristes de la cerimònia.
Que fort.
I clar, no hi havia cotxe acreditat, no podíem posar els taxis, si pujàvem a peu haguéssim arribat tard i sense alè. Llavors ens van mirar, van veure un cotxe patrulla que pujava pel carrer Lleida i ens van posar al bell mig del carrer fent gestos. Vam aturar el cotxe patrulla i s'atura i el Matías treu el cap per la finestra amb la seva millor veu. Agentes, por favor, tendrían ustedes sabien llevarnos porque no sé què. Bueno, van pujar amb un cotxe a la policia com dos detinguts delinqüents.
Que bo.
Sí, sí, jo, van pujar.
Imagina la cara del policia que de sobte li surt Matías Prats dient-li si el poden
Prats,
pujar.
Sí, sí, por favor, agente. M'entens? Amb aquella veu que ell posa. Doncs gràcies a això ens van posar al darrere. Sort que no van posar la sirena.
Ja.
Però van pujar amb la poli i vam arribar justets.
Ja veus. I després és obligatori una altra cosa, no? El deportista es bajen de l'escenari, no? El Constantino, bueno, Romero... Us en recordeu d'allò?
El Constantino i la Inca, pobres. Perquè,
sí, sí.
Goita, que ara estem parlant del que estem parlant. Imagineu-vos que aquell escenari cedeix pel pes. Ara estaríem parlant d'una altra cosa.
Clar, clar.
El darrer dia... És que, a més, no sé si us en recordeu que un mes abans de la inauguració hi havia un escenari que es va esfonsar i van haver de fer un altre escenari. Llavors, clar, que el darrer dia dels Jocs jo ho tenia present, allò. Dic, ostres... veies, els esportistes estaven encantats ballant amb els Manolos i amb el Peret i vinga i tal, jo també ho hagués fet, però, no. Però és que allò era d'un risc extraordinari. Imagina't que allò es ve ball, de què estaríem parlant avui?
No, és evident. Jordi, tu vas ser dels esportistes que van haver de baixar... Bueno, els dos Jordis, us ho puc preguntar, això. Tu estaves a sobre aquell escenari o no?
Jo no. Jo m'ho vaig perdre tot, tu, la inauguració també i la sortida.
També la sortida,
sí,
eh?
Sí, perquè era tan burro que jo... Bueno, jo tampoc tenia el nivell de top 10 i tota la història, i jo tenia un altre torneig.
Tu tenies una medalla.
Sí, no, la medalla i m'he quedat superorgullós, però per sortir vaig intentar esborrar-me d'un torneig que tenia això i no em van deixar. Llavors em multaven, et feien i m'ho vaig perdre. La veritat és que em vaig perdre, menys la medalla, em vaig perdre bastanta cosa.
Déu-n'hi-do. I Jordi Villacampa va pujar a aquell escenari o no?
No, tampoc hi era. A mi em va passar una cosa, i és que el dia 20 d'aquest mes, de fa 30 anys, va néixer el meu fill.
Hombre.
Amb el qual jo vaig fer completo aquell any.
Obligat.
Aquella va ser la medalla. Aquella va ser la medalla, no?
Aquella va ser... Ah, això mateix. Ah, això mateix.
No, Déu-n'hi-do.
Epa... Això sí que està bé.
Escolta, però... digues, Olga, perdona.
No, anava a dir... Estaven els de la NBA encara allà, sí, no?
Els de la NBA eren jo... com el Jordi, les estrelles... No...
Jo és que tinc la imatge de que algun d'ells estava a l'escenari.
Ah, potser. Ells estaven en un hotel a Barcelona, allà a les Rambles, tot l'equip.
A les Rambles, però... és el que li deia abans al Toni.
Els de la NBA...
És que te'ls podies creuar fàcilment.
Anaven molt al Bon Esport, no? Perquè jo els vaig veure al Bon Esport... Perquè nosaltres entrenàvem allà així i jo recordo haver-los vist allà al Bon Esport.
La sensació és que els de la NBA es van moure molt.
Sí, no,
la sensació
segur,
és que
segur.
Es van moure molt, no? Afortunadament.
Escolta'm, els hi van fer sala de jocs a l'hotel, eh?
Ja veus.
I fumaven puros, eh?
Fumaven puros?
Quan guanyaven.
Fumaven puros, sí. Hi ha fotos.
Que fort. Escolta'm, Barcelona... Creieu que encara viu de rentes d'alguna manera aquelles Olimpiades? És a dir, és veritat que allò ens va servir per obrir una porta... que alguns consideren que encara està oberta gràcies a les Olimpiades. No sé si ho veieu exagerat. No sé què penseu al respecte. Com ho veus tu, Olga?
Jo crec que... I anem a veure. En la memòria de moltíssima gent, sí. Encara. És a dir, quan s'ha viscut aquesta il·lusió, quan hi ha un orgull de la feina ben feta, quan has transformat una ciutat, clar que queda el record. Creus que és una ciutat capaç de fer qualsevol cosa. És que ens ho hem demostrat a nosaltres mateixos.
Yeah.
Però, bueno, 30 estius són 30 estius, eh? Vull dir... jo no crec que hem de recórrer constantment. És que nosaltres... No. Allò és com la medalla del Jordi. Allà està.
Yeah.
S'ha fet... Tampoc l'oblidarem, eh?
A mi em fa molta il·lusió, quan entro a Barcelona amb el cotxe, cada vegada que passo per aquell senyal que diu que Barcelona està a 92 quilòmetres.
Sí, senyor.
Això em fa una il·lusió, senyor. Cada vegada. Jo no sé si tothom ho sap o no, però efectivament encara queda aquell senyal que diu que estàs a 92 quilòmetres, que és una manera bonica de recordar aquell moment, no? Bé, estava pensant, Jordi Villacampa, que si ens arriben a dir que 30 anys més tard que quedaríem a la ràdio aquí uns amics, no? El Jordi Arrese, la Olga Viza, i amb el Jordi Villacampa per recordar com eren aquells Jocs Olímpics, no? Com passa el temps, eh?
Bueno, l'important és el que dèiem abans, és mirar endavant i anar vivint, i de quan en quan doncs mirar pel retrovisor i mirar enrere, i ara doncs ho fem en aquests moments, que està molt bé, recordar... coses que hem fet, però la vida sempre va endavant.
Seria bo uns Jocs Olímpics d'hivern? Mira, que no tenia previst, i tenim 2 minuts, pels tres, però la idea us agrada o no us agrada?
Uf. A mi si fa il·lusió, endavant.
Mm-hmm. Tu què endavant. Dius, Jordi Villacampa?
Jo crec que avui en dia hi ha que lluitar amb moltes coses, sobretot amb el tema ecològic, amb el tema infraestructures, i aquest equilibri és molt difícil, però uns jocs ben fets, amb seny, equilibrats, que respecti tot el que ens vindrà a sobre els propers anys, en quant al canvi climàtic i la sostenibilitat i la riquesa dels Pirineus, doncs ja sé que jo crec que és molt difícil tot això, eh? Doncs a mi m'agradaria que es fessin uns Jocs Olímpics d'hivern aquí.
Clar. Algú té el rellotge un parell de minuts avançats. No sé a casa de qui ha passat això, però sonava el carrillón, anem a dir-ho d'aquesta manera.
A casa meva.
M'ho he imaginat. Jordi Arrese, tu què penses?
Jo penso igual que el Jordi. El que passa, jo veient els 40 graus que estem ara i tal com avança el canvi climàtic, em costa molt veure que arribarem a tenir neu aquí. Aquesta és la veritat. M'encantaria i crec que Barcelona ens tenim que modernitzar i fer-la cada vegada més maca. O sigui, jo crec que s'ha d'invertir molt en la ciutat i no només esperar que ens vinguin uns Jocs Olímpics, no? Perquè si tenim que esperar 100 anys, pues, crec que és important.
Segurament no. Ha estat magnífic recordar...
No, deixem dir només una cosa molt ràpida. Els darrers s'han fet a Pequín i tot era neu artificial. Un horror. Un horror. Pirineus, si ells volen, no Barcelona, si ells volen i els hi fan unes infraestructures adients, si són, com dieu, uns jocs sostenibles, poder sortir guanyant.
Olga Viza, Jordi Villacampa, Jordi Arrese, un honor, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Per tots.
Almenys.
Gràcies.
Per tots.
Sol a 5. Tornem de seguida. Fins ara.